de conduir.
No cal, ho pots fer aquí a l'Escala.
Ah, sí?
I tant, al Centre Mèdic l'Escala, que està aquí mateix, a l'Avinguda Ave Maria número 7, als Baixos.
Oh, que bé!
Sí, i també pots obtenir el certificat mèdic per permisos de nàutica, armes, animals perillosos, grues o seguretat privada.
Això li haig de dir al meu cunyat, que li interessarà molt.
Ai, això sí, has de demanar cita prèvia.
I com ho puc fer?
Doncs tens moltes vies. Per telèfon al 973-480-933, via WhatsApp al 621-289-991 o al mail centremediclescala@gmail.com.
Que bé, doncs ara mateix demano cita prèvia al Centre Mèdic l'Escala.
Ràdio l'Escala.
La xarxa. Catalans i catalanes.
Primer pas per la reforma més important en un segle dels processos penals. El Consell de Ministres dona llum verda amb anys de retard a la llei d'enjudiciament criminal.
Preveu que la instrucció dels casos passi a ser responsabilitat de la Fiscalia i expulsar els partits polítics de les acusacions populars. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
Esa España de hace casi siglo y medio existían otros conflictos, otra delincuencia que nada tiene que ver con la delincuencia que tenemos hoy. Homologamos de esta manera nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo, donde en todo el mundo, en todas las democracias occidentales, quien investiga es el Ministerio Fiscal y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado.
Els estudiants surten al carrer a les quatre capitals de demarcació en una jornada de vaga en contra del bullying per visibilitzar el problema i per reclamar que s'activin els protocols a les aules.
El detonant de la protesta ha estat el suïcidi d'una jove sevillana víctima d'assetjament. A Barcelona, 1.500 alumnes han sortit al carrer, entre elles Maria José López, la mare de la Kira, una jove que es va treure la vida ara fa 4 anys.
Denunciar aquesta vulneració dels drets dels menors en algunes escoles on el seu patiment es mira cap a un altre costat. Els nostres fills i filles s'estan traient la vida, uns altres estan arrossegant un patiment per tota la vida i això s'ha d'aturar.
En cultura, el govern de l'Aragó acusa el Museu Nacional d'Art d'haver actuat amb deixadesa i manca de diligència en la cura de les pintures murals de Sixena.
Els resultats preliminars dels informes fets per tècnics aragonesos assenyalen falta de manteniment, afectacions per humitats i brutícia entre bastidors.
I en esport, Jordi Cervantes, dia gran per l'Espanyol.
Els pericos celebren des d'aquesta hora l'acte del 125è aniversari de la fundació del club. La gala, que se celebra al Paranimf de la UBE, just on es va crear el club, servirà per posar en valor aquesta efemèride en un moment de canvi institucional blanquiblau i amb el primer equip situat en llocs europeus. A més, a aquesta hora també comença el partit del Girona de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Els gironins visiten el Constància d'Inca en una ronda que es disputa a partit únic.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un dimarts que ha acabat sent ben i ben tranquil. Avui també amb temperatura una miqueta més agradable, més suau, més càlida fins i tot que no pas la d'ahir, i amb pocs núvols. A hores d'ara sí que en treuen el nas ja alguns pel sud del país. Estan arribant fins a la Catalunya central, fins a les comarques de Barcelona, però són núvols de moment esfilagarsats. A més, ja fent-se de nit, no s'arriben gairebé ni a percebre. En qualsevol cas, aquesta nit i matinada el cel acabarà tapat a tot arreu i tindrem un canvi de situació. Per una banda, aquesta matinada la temperatura, perquè estarà més ennuvolat, i per un altre, el dimecres al matí despertarem ja amb algunes pluges, no gaire importants, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona. I després, al voltant del mig matí migdia, és quan sí que plourà amb una mica més d'entitat a la Catalunya central i les comarques de Barcelona. No esperem que hi hagi tempestes fortes, però sí algun ruixat més apreciable al voltant del migdia. Quan més cap al nord, núvols una mica més esqueixats, i demà, a la tarda, ja amb més clarianes en general. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Jornada complicada avui en aquesta xarxa viària. A banda de les aturades habituals de l'àrea metropolitana, repassem incidències, accident a l'autopista AP7, al tram del Papiol, un carril tallat encara ara en sentit sud, sentit Tarragona, aturades de més de 10 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i el Papiol, a l'AP7 i en direcció sud. Però és que a la mateixa via, també a l'AP7, a Santa Perpètua de Mogoda, en tenim un altre d'accident, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. Aquí hi ha aturades de més de 6 quilòmetres entre Cerdanyola i Santa Perpètua. També, com et deia, a l'AP7, però en sentit nord, en sentit Girona. Tot plegat afecta a la B30. Això és el lateral de l'autopista AP7, cua de 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès en direcció sud. També va especialment carregada avui d'entrada a Barcelona la C58, l'autopista del Vallès, amb retencions de més de 4 quilòmetres gairebé des de Ripollet fins al nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els governs català i espanyol treuen ferro a la decisió de Junts de trencar relacions amb l'executiu de Pedro Sánchez i mantenen la mà estesa per seguir arribant a pactes.
De fet, confien que Junts seguirà votant a favor de qüestions importants per a Catalunya i no veuen perillar la legislatura. En canvi, des del Partit Popular donen a Pedro Sánchez per amortitzat i reclamen eleccions anticipades.
La ministra, portaveu del govern espanyol, assegura que seguiran negociant amb totes les formacions polítiques per aconseguir els suports necessaris per aprovar les lleis, com han fet fins ara, en un Parlament tan fragmentat.
Una Pilar Alegria que ha tret importància a la decisió de Junts i que assegura que els acords que depenien del govern espanyol s'han complert.
La posición del gobierno es la mano tendida. Los distintos acuerdos que desde el gobierno se alcanzó, en este caso, con esta fuerza política como es Junts, los que han dependido única y exclusivamente de este gobierno, se han cumplido. Y desde luego, los que no dependen única y exclusivamente de este gobierno, también se está trabajando para que salgan adelante.
Des de Catalunya, la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, no preveu cap afectació negativa per a l'executiu i confia que Junts voti a favor al Congrés dels Diputats en qüestions positives per a Catalunya, com en el finançament singular.
Estem convençuts que en allò que sigui positiu i beneficiós per Catalunya, doncs esperem que hi hagi aquesta reflexió sobre el contingut de les propostes, més enllà d'altres qüestions, i que sempre que sigui en benefici de Catalunya puguem obtenir el suport d'aquelles forces, no?, que diuen defensar precisament els interessos dels catalans i catalanes.
I com dèiem abans, mentrestant, des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo assegura que Sánchez ja és molt més passat que futur.
En declaracions als passadissos del Congrés dels Diputats, el líder popular creu que en aquests moments el president socialista no només és el principal problema dels espanyols, sinó que ho és d'Espanya.
Todo parece indicar que el señor Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro. El señor Sánchez ya es el principal problema político que tienen los españoles. Y yo diría más, es el principal problema que tiene España. Con un presidente sin presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria, no se puede seguir. No seguiría en ningún país del mundo un primer ministro.
Però pel que fa al trencament de relacions entre Junts i PSOE, des del Partit Popular el veuen com un gest simbòlic, buit i que no farà canviar res.
Joan Milian, senador autonòmic dels Populars per Catalunya, ha defensat des de la xarxa que l'única solució real és un avançament electoral.
Es tracta d'un trencament simbòlic, no hi ha un trencament de debò, el que hi ha és processisme, el que hem vist en els darrers anys a Catalunya, especialment en el cas de Junts, és gesticulació buida, és fer veure que fan alguna cosa, que amenacen, però res més. Però el que cal, creiem, des del Partit Popular ara, és que es convoquin eleccions de manera immediata.
Un trencament que només es farà efectiu si l'aprova la militància de Junts. La pregunta que ha de respondre és: estàs d'acord amb la proposta de la Direcció Nacional de donar per finalitzat l'acord d'investidura amb el PSOE? I s'ha de respondre amb un sí o un no.
La consulta és telemàtica. Es podrà votar des de demà a les 10 del matí fins dijous a les 6 de la tarda. I els resultats se sabran aquell mateix dia. El Consell Nacional Urgent i Extraordinari de Junts s'ha reunit aquesta tarda per formalitzar-ho.
Notícies en xarxa.
Titular també de la jornada, el Consell de Ministres ha aprovat la reforma més important dels processos penals feta fins ara a Espanya. L'actual norma té 143 anys, és del 1882.
La principal novetat del text és que la instrucció dels judicis passarà a ser responsabilitat dels fiscals en lloc dels jutges, com passa ara. A més, preveu expulsar els partits polítics de les acusacions populars.
Jordi Casino.
Amb aquest canvi normatiu, l'executiu de coalició de Pedro Sánchez busca homologar l'Estat amb el gruix de països europeus i posa l'èmfasi dels processos judicials en les víctimes, a les que vol protegir més, i no en els acusats. La nova llei orgànica d'enjudiciament evita també, entre d'altres coses, que formacions d'ultradreta utilitzin el seu poder i els seus diners per denunciar persones progressistes només pel fet de ser-ho, com ha assegurat el ministre de Justícia, un Félix Bolaños, que creu que el text dona resposta a una anomalia històrica.
Des d'Espanya, de hace casi siglo y medio, obviamente Efectivamente, existían otros conflictos, otros procedimientos, otra delincuencia que nada tiene que ver con la delincuencia que tenemos hoy en el siglo XXI. Homologamos de esta manera nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales, donde en todo el mundo, en todas las democracias occidentales, quien investiga es el Ministerio Fiscal y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado.
La nova llei coneguda com a LECRIM, que entraria en vigor al gener de 2028 si supera la tramitació parlamentària, preveu també la reforma de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per ampliar 5 anys el mandat del Fiscal General de l'Estat.
Els estudiants han sortit avui al carrer a les quatre capitals de demarcació en una jornada de vaga en contra del bullying per visibilitzar el problema i per reclamar que s'activin els protocols a les aules.
El detonant de la protesta ha estat el suïcidi d'una jove sevillana víctima d'assetjament. A Barcelona, 1.500 alumnes han sortit al carrer.
Esther Minguell.
Amb els crits de no són suïcidis, són assassinats o fora el bullying de les aules, més d'un miler d'estudiants han recorregut el centre de Barcelona fins a la plaça Sant Jaume. Els alumnes d'ESO i batxillerat reclamen acabar amb els discursos d'odi contra els vulnerables i demanen al govern més psicòlegs i educadors socials a les escoles. Escoltem Eider Bustos, portaveu del sindicat d'estudiants.
Perquè això es podria haver evitat si hi hagués més recursos, més psicòlegs, més educadores socials als instituts i a tots els centres d'estudi. És una lacra del sistema.
A la protesta hi havia alumnes que han patit assetjament, alguns acompanyats dels seus pares, i ha participat també l'associació Trencats, formada per familiars de la Kira, una jove catalana que va patir bullying i es va treure la vida fa 4 anys. Maria José López és la seva mare.
Denunciar aquesta vulneració dels drets dels menors en algunes escoles, on el seu patiment es mira cap a un altre costat. Els nostres fills i filles estan traient la vida, uns altres estan arrossegant un patiment per tota la vida i això s'ha d'aturar.
Des de l'entitat denuncien que els protocols els antibullying s'activen massa tard i que cal protegir els alumnes perquè no vagin amb por a l'escola.
I més protestes, els sindicats del metall de Barcelona criden a la vaga els 180.000 treballadors del sector.
L'aturada està convocada per a demà i dijous i es manté després que la darrera reunió de mediació amb la patronal per negociar un nou conveni hagi acabat sense cap acord. Des de Comissions Obreres acusen la patronal d'haver trencat les negociacions amb la seva actitud intransigent.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El proper dilluns, Protecció Civil farà un simulacre d'enviament massiu d'alertes a través dels telèfons mòbils a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme i el Vallès. Serà la quarta prova d'aquest tipus que té per objectiu testejar aquest sistema que el govern utilitza en casos d'emergències reals. Carina Bellbé.
Dilluns a les 10 del matí, tothom que estigui a la vegueria de Barcelona, ni que sigui de pas en tren o en carretera, rebrà un missatge de simulacre d'emergència al seu mòbil que vindrà acompanyat d'un so força estrident. Això, si més no, és objectiu de Protecció Civil. Ara bé, per rebre'l, s'ha de tenir el telèfon encès i amb cobertura. El missatge arribarà en català, castellà i anglès en aquesta prova que abarca l'àmbit territorial més gran dels tres simulacres que s'han fet fins ara, uns 5 milions de persones. Marta Casany és la directora general de Protecció Civil.
Doncs, com a Protecció Civil, hem d'aprovar-la, hem de testar-la, hem de continuar provant el seu funcionament i sempre doncs, aprofitar i detectar possibles millores que li calguin en aquesta eina. I després l'altre gran objectiu és continuar doncs, aprofundint, sensibilitzant a la població en què conegui aquesta eina, com funciona, quin format té, quin és aquest so, no?, que fa aquesta eina doncs, tan estrident.
Al finalitzar el simulacre es rebrà una enquesta perquè els ciutadans informin si han rebut el missatge, en quin idioma i quina companyia tenen contractada.
I la Conselleria i les entitats de cultura popular han acordat un seguit de recomanacions per garantir la seguretat en les festivitats amb pirotècnia com els correfocs.
El creixement de colles i algunes actituds de risc han portat a consensuar un document que estableix edat mínimes i pautes per fer servir els diferents tipus de focs artificials.
David Navarro.
A principis dels anys 80 hi havia registrades poc més d'una vintena de colles de diables. Més de 40 anys després, aquesta xifra supera les 650 i el nombre d'usuaris de pirotècnia arriba a les 71.000 persones, amb un increment d'un 20% en els darrers 5 anys. Per garantir que les festes es duen a terme amb seguretat, la Conselleria de Cultura, les entitats i el Govern d'Espanya han posat negre sobre blanc, com ha explicat el tècnic de la Direcció General de Cultura Popular, Oriol Cendra, una sèrie de recomanacions.
Un creixement de les persones usuàries, un creixement dels actes de foc i una percepció que està creixent també, en alguns casos, a pràctiques de risc.
Les recomanacions del document van des de definir l'edat per poder fer servir cada tipus de dispositiu pirotècnic a com utilitzar els diferents focs d'artifici passant per pautes de seguretat com adequar l'ús al recorregut, per exemple, evitar pirotècnia potent en carrers estrets.
En territori, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha enviat un nou pla de vacunació a la Unió Europea per poder ampliar el radi. S'espera que la resposta a aquest pla arribi en hores. Ho ha anunciat aquesta tarda el conseller del RAM, Òscar Ordeig, que ha volgut llançar un missatge de calma i confiança. Marc Dalmau.
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, assegura que és una prioritat absoluta del govern català contenir els brots de dermatosi nodular contagiosa i ha explicat el nou pla de vacunació que inclou diverses zones de Catalunya.
Vacunarem, a part de les zones de Girona, Catalunya Central, el Pirineu i una bona part de Lleida. Per tant, serà una zona àmplia, amb un ordre, amb un criteri de vacunació, seguint els criteris científics.
Ordeig ha insistit en que ara mateix hi ha seguretat alimentària i que aquesta malaltia no passa als humans i ha volgut llançar un missatge de calma al sector.
I especialment a aquelles persones a les explotacions que s'ha fet el buidat sanitari, missatge de estem i estarem al seu costat, econòmicament, tècnicament, emocionalment, i farem el que faci falta per garantir la continuïtat d'aquestes explotacions.
Ara mateix hi ha tres focus amb dermatosi nodular contagiosa, una a Castelló d'Empúries, una a Cassà de la Selva i una al sud de França que afecta 18 granges de Catalunya, ja que s'aixeca el confinament a un radi de 50 quilòmetres.
I el govern ha aprovat un decret de renovables que compta amb el suport d'Esquerra i els comuns que pretén potenciar les energies verdes i l'amagatzematge. Mont Carvajal.
El govern ha acceptat aportacions de republicans i comuns per refer el decret de renovables. Les principals novetats són que hi haurà més participació ciutadana prèvia per informar-se dels projectes i debatre'ls. Això es farà mitjançant taules de diàleg social a cada vegueria. Hi haurà un registre de comunitats energètiques, és a dir, dels grups de persones que s'uneixen per generar la seva energia i gestionar-la. Es procurarà que les instal·lacions tinguin menys impacte ambiental i s'evitarà que es construeixin en sòl de regadiu, com reclamaven els pagesos. Ho ha explicat la consellera i portaveu Silvia Paneque.
Redueix també l'impacte ambiental i paisatgístic de les instal·lacions, limitant-ne la ubicació en sòls de regadiu. Aquesta va ser una qüestió en el seu moment que havia despertat algunes reserves per part del sector primari i també de les comunitats de regants.
Per primera vegada regularà la instal·lació de bateries perquè redueixin el risc d'apagades. A partir d'ara, els parcs de renovables que ja funcionen no hauran de fer un procediment nou per incorporar.
El nou acord d'energies renovables aprovat avui pot afectar i molt a comarques com la Conca de Barberà, on el nombre de projectes presentats anualment és cada vegada superior. L'Espluga FM, Laia Molné.
El nou decret de la Generalitat per millorar el procés d'instal·lació d'energies renovables al territori ha estat ben rebut a municipis com Passanant i Valtall, a la Conca de Barberà, on des de l'Ajuntament l'alcaldessa Maria Carme Menós assegura que actualment el consistori és l'últim a donar la seva opinió.
Quan l'ens competent fa un decret, doncs sempre te'l mires amb lupa, però jo pel que m'està mirant així pel damunt, doncs veig que pot ser interessant aquest decret, només pel sol fet de que la ciutadania pugui tenir-hi alguna cosa a dir. Perquè amb aquestes macrocentrals que tenim projectades a la nostra comarca i en definitiva en el nostre municipi, doncs tampoc no saps massa ben bé quins són els actors que hi tenen l'última paraula.
Esperen que el decret sigui una realitat i millori la comunicació entre empreses i ciutadania.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio 010, Ona la Torre i Altafulla Ràdio.
El Moianès, un projecte solidari de diverses escoles i entitats, permetrà enviar centenars d'ordinadors de segona mà a escoles de Senegal. Tot plegat neix arran d'un projecte iniciat a l'escola Sesmon de Santa Maria d'Oló, lloc on avui s'ha firmat un conveni per fer arribar els ordinadors a quatre escoles del Senegal. Els de segona mà han estat cedits per l'entitat Moianès Sostenible i reparats per alumnes de l'escola de l'Estany.
La Fundació Espigoladors organitza per aquest dimecres una campanya per collir olives en terrenys municipals de Tordambarra. L'entitat busca voluntaris per col·laborar en la collita que començarà a 9:45 del matí. Les oliveres són uns fruits molt ornamentals i habituals en espais públics. En molts municipis, però, els seus fruits no es cullen i s'acaben convertint en un residu. La Fundació Espigoladors treballa per evitar aquesta situació i al mateix temps combatre el malbaratament alimentari. Pere Campinyet és tècnic de la Fundació.
Recuperar aquests fruits que fins ara no estaven tractats com a residus, no?, i que ara li donem una segona vida per convertir-los en aliments de primera necessitat.
L'oli que se n'obtingui es destinarà a Càritas.
A Altafulla, abans del pont de la Puríssima, la platja rebrà uns 7.000 metres cúbics de sorra procedent de Torredembarra, segons l'acord assolit entre Costes de l'Estat, Ports de la Generalitat, la Direcció del Litoral i els ajuntaments implicats. La mesura respon al conveni que obliga el Port de la Torre a regenerar les platges situades al sud del seu àmbit abans del 9 de desembre, que és la data límit de la pròrroga actual. La alcaldessa Alba Muntades ha explicat que a l'abril es preveu una nova aportació similar per preparar la temporada turística i que tant la Generalitat com l'Estat s'han compromès a vetllar pel compliment del conveni.
En cultura, el govern de l'Aragó acusa el Museu Nacional d'Art d'haver actuat amb deixadesa i manca de diligència en la cura de les pintures murals de Sixena.
Els resultats preliminars dels informes fets per tècnics aragonesos assenyalen falta de manteniment i afectacions directes per humitats en alguns fragments. El director general de Cultura d'Aragó, Pedro Ollochi, ha assegurat que si les pintures fossin patrimoni català, se les hauria estimat més des de Catalunya.
Estoy convencido de que si este patrimonio hubiera sido de Cataluña, hubiera sido más querido. Es normal entender esto. Por eso urge que el conjunto mural de Sixena vuelva a casa, de donde nunca debió de salir, donde además será no solo valorado, sino también querido por los aragoneses.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha negat l'existència d'humitats a la sala de les pintures murals i veu estrany que Aragó es qüestioni ara la conservació. El museu esgrimeix que no es donen les raons d'urgència al·legades per l'Aragó per al trasllat.
I encara en cultura, el monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes, a Os de Balaguer, la Noguera, llueix des d'aquest matí la reproducció del sepulcre doble d'Àlvar I i Cecília de Foix, comtes d'Urgell.
Les còpies s'han fet amb materials que imiten la pedra a partir de la digitalització de les peces originals exposades en el Museu de Cloisters a Nova York.
Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
Dos anys després que el monestir de les Avellanes visqués un dia històric amb la instal·lació de la primera reproducció dels sepulcres del comtat d'Urgell, avui s'ha escrit un nou capítol d'aquesta història. Aquest matí han arribat i s'han instal·lat les segones reproduccions dels sarcòfags, aquest cop dels comtes Àlvar d'Urgell i Cecília de Foix. Un exercici de dignificació històrica i investigació patrimonial, tal com ha explicat el director del monestir, Robert Porta.
Ja estem fent una cosa innovadora, estem fent una cosa alternativa, no podem tornar als originals, doncs ho fem a través de còpia, però torno a insistir, retornem a la societat una cosa que és de la societat, un patrimoni que és de tots, expliquem la nostra pròpia història, el nostre passat a través d'aquestes peces, i jo crec que és la part bona i digna que és el que estem fent.
Venuts el 1906 al Museu de Cloisters de Nova York, la reproducció dels originals instal·lats avui els ha realitzat l'empresa de la Garrotxa 3D Tècnics, unes peces de 3 tones de pes fetes de macril, un material similar a la pedra. Ara només queda l'últim dels sarcòfags, el d'Armengol de Zé, qui va ser l'impulsor d'aquest panteó dinàstic, el primer de Catalunya.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol celebra des de les 7 el 125è aniversari de la fundació del club en un moment de canvi institucional i amb el primer equip masculí situat en una il·lusionant cinquena plaça a primera. El club celebra amb una gala aquesta efemèride al Paraninf de la UB, justament en el mateix lloc on es va fundar el club. El club blanquiblau ho ha celebrat a les xarxes socials amb una representació d'esportistes de l'entitat.
125 anys fent història.
125 anys d'orgullo.
Som passat, present i futur.
Por 125 anys d'història més.
Alles Gute zum Geburtstag, RCD Espanyol.
Pel que fa a les competicions futbolístiques, avui arrenca la Copa del Rei amb la primera eliminatòria en que prendran part nou conjunts catalans. El primer a entrar en escena és el Girona, que visita des de les 7 el Constància a Inca, a Mallorca. De moment el partit arriba al minut 23 de la primera part i es manté empat a 0 en el marcador. A la Lliga de les Nacions Femenina també hi ha jornada i és que s'està disputant les semifinals d'aquesta competició. La selecció espanyola s'enfronta a Suècia també des de les 7 en la tornada d'aquestes semifinals amb un clar 0-4 de l'anada. De moment també el partit es troba en el minut 22 de partit i amb empat a 0 al marcador. A les 9:10 arrencarà el França-Alemanya, la segona semifinal amb un gol de les germàniques d'avantatge. La final, també a doble partit, es disputarà entre el 28 de novembre i el 2 de desembre. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça té cita al Palau a partir de 2:15 en la setena jornada de la competició. Els blaugranes reben l'Emporio Armani Milan. amb la intenció de sumar el segon triomf seguit i d'apropar-se a la zona de play-off o play-in. El capità blaugrana, Tomas Satoranski, enviava un missatge crític a l'afició del Palau.
Para ganar muchos partidos en el Palau les vamos a necesitar. He vivido muchos partidos que estuvimos bastante mal y gracias a su energía nos levantaron y nos llevaron a la victoria. Espero que esto va a cambiar un poco y que se van a dar cuenta que no es tan fácil de pelear contra cualquier rival.
L'Espart Girona no disputa el seu partit d'Eurolliga femenina fins demà, però ho farà a les 6 de la tarda a la pista del Dínia de Polònia. Ho farà doncs, per posar a prova la seva imbatibilitat en la que ha començat aquest curs. La jugadora de l'Espart, Laura Quevedo, espera que l'equip surti connectat des del primer minut.
És un partit d'Euroliga, fora de casa, o sea, va ser molt complicat. És un equip que no ha ganat en Euroliga, entonces bueno, no es pondran les coses fàcils. Y bueno, Roberto nos pide lo mismo que siempre, que el partido más importante es el siguiente que tenemos, en este caso es el de Guinea, y que tenemos que salir a tope porque si no se nos puede complicar como ya nos pasó aquí el domingo con Araski el primer cuarto.
A l'agenda esportiva d'avui també hi ha futbol sala amb la disputa dels 32ens de final de la Copa del Rei, en què prenen part tres equips catalans. A partir de les 8, l'Hospitalet Bellesport de segona B s'enfronta a l'Eivissa d'una categoria superior. A partir de 9:45 es viurà el duel català de l'eliminatòria entre el Club Natació Sabadell i el Sala 5 Martorell. I un apunt més, perquè aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, han presentat el pla de xoc per modernitzar i condicionar les instal·lacions esportives de Catalunya durant el període 2025-2029.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Llibertat, risc, futur, intensitat, diversitat, energia, talent.
Rebels, ets tu.
Gaudeix del millor teatre per a joves.
Del 3 al 21 de novembre a Barcelona, Canovelles, Cardedeu, Cornellà, Granollers, l'Ametlla del Vallès, Manresa, Montcada i Reixac, Mataró, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Un festival creat per i per a joves amb temàtiques que aborden la salut mental, identitat i gènere, el consentiment o l'antifeixisme. No renunciem mai al nostre esperit transgressor i innovador. Ens acompanyes? Trobaràs tota la programació al web rebels.cat.
Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
Ja saps, posa't al dia sobre el Món Digital cada setmana a la teva emissora local.
Propostes en xarxa.
A l'espai natural protegit de les Gavarres hi creixen un terç de les suredes catalanes, una quantitat que representa prop de la meitat dels boscos d'alzines suredes protegides del país, i un paisatge que fins a principis de novembre serà font d'inspiració. El Suro és el protagonista de la 8a edició de l'Art i Gavarres, el festival que relaciona art, natura i societat amb l'entorn d'aquest massís com a escenari. Podríem dir que durant unes setmanes les Gavarres es converteixen en una mena de llenç en blanc perquè diversos artistes i cas ho fan a partir de materials naturals com, en aquesta ocasió, el Suro. Una paraula que, per cert, localment serveix per anomenar tant l'arbre com el material que genera. El suro es caracteritza per la seva lleugeresa, l'aïllament, la flexibilitat i la durabilitat. A més ha marcat el desenvolupament socioeconòmic i urbanístic dels municipis d'aquesta zona. El repte que es proposa als artistes és que dialoguin, ja sigui literalment o conceptualment, amb l'arbre o amb el material. I l'objectiu és reivindicar-los i posar-los en valor. Tot plegat ho podreu comprovar a través de les intervencions que es faran a Celrà, Girona, Cassà de la Selva, Llagostera i Castell d'Aro. Fins al 2 de novembre, 8a edició del Festival Art i Gavarres. Més informació al web artigavarres.cat.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
Els governs català i espanyol mantenen la mà estesa per seguir arribant a pactes amb Junts i confien en esgotar la legislatura, Jordi Fortià.
Així ho han expressat les portaveus de tots dos governs, Pilar Alegría i Sílvia Paneque.
La posición del gobierno es la mano tendida. Los distintos acuerdos que desde el gobierno se alcanzó con esta fuerza política como es Junts, los que han dependido única y exclusivamente de este gobierno, se han cumplido.
Esperem que hi hagi aquesta reflexió sobre el contingut de les propostes, més enllà d'altres qüestions, i que sempre que sigui en benefici de Catalunya puguem obtenir el suport d'aquelles forces que diuen defensar els interessos dels catalans i catalanes.
Primer pas per la reforma més important en un segle dels processos penals. El Consell de Ministres dona llum verda amb panys de retard a la llei d'enjudiciament criminal.
Preveu que la instrucció dels casos passi a ser responsabilitat de la Fiscalia i expulsar els partits polítics de les acusacions populars. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
Esa España de hace casi siglo y medio existían otros conflictos, otra delincuencia que nada tiene que ver con la delincuencia que tenemos hoy. Homologamos de esta manera nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo, donde en todo el mundo, en todas las democracias occidentales, quien investiga es el Ministerio Fiscal y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado.
Els estudiants surten al carrer a les quatre capitals de demarcació en una jornada de vaga en contra del bullying per visibilitzar el problema i per reclamar que s'activin els protocols a les aules.
El detonant de la protesta ha estat el suïcidi d'una jove sevillana víctima d'assetjament. A Barcelona, 1.500 alumnes han sortit al carrer, entre elles María José López, la mare de la Kira, una jove que es va treure la vida ara fa 4 anys.
Denuncia aquesta vulneració dels drets dels menors en algunes escoles, on el seu patiment es mira cap a un altre costat. Els nostres fills i filles s'estan traient la vida, uns altres estan arrossegant un patiment per tota la vida i això s'ha d'aturar.
En cultura, el govern de l'Aragó acusa el Museu Nacional d'Art d'haver actuat amb deixadesa i manca de diligència en la cura de les pintures murals de Sixena.
Els resultats preliminars dels informes fets per tècnics aragonesos assenyalen falta de manteniment, afectacions per humitats i brutícia entre vestidors.
I en esport, Jordi Cervantes, dia gran per l'Espanyol.
Celebren des de les 7 l'acte del 125è aniversari de la fundació del club. La gala, que se celebra al Paranimf de la UB, just on es va crear el club, servirà per posar en valor aquesta efemèride en un moment de canvi institucional blanquiblau i amb el primer equip situat en llocs europeus. A més, des de les 7 també ha començat el partit del Girona de la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Els gironins visiten el Constància d'Inca en una ronda que es disputa a partit únic.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un dimarts que ha acabat sent ben i ben tranquil. Avui també amb temperatura una miqueta més agradable, més suau, més càlida fins i tot que no pas la d'ahir, i amb pocs núvols. A hores d'ara sí que en treuen el nas ja alguns pel sud del país. Estan arribant fins a la Catalunya central, fins a les comarques de Barcelona, però són núvols de moment esfilagarsats. A més, ja fent-se de nit, no s'arriben gairebé ni a percebre. En qualsevol cas, aquesta nit i matinada el cel acabarà tapat a tot arreu i tindrem un canvi de situació. Per una banda, aquesta matinada la temperatura no baixarà tant perquè estarà més ennuvolat i per una altra, el dimecres al matí despertarem ja amb algunes pluges no gaire importants, sobretot a les comarques de Lleida i Tarragona. És al voltant del mig matí migdia. És quan sí que plourà amb una mica més d'entitat a la Catalunya central i les comarques de Barcelona. No esperem que hi hagi tempestes fortes, però sí algun ruixat més apreciable al voltant del migdia. Quan més cap al nord, núvols una mica més esqueixats i demà, a la tarda, ja amb més clarianes en general. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Encara parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Comentàvem aquests accidents a l'autopista AP7 que encara ara provoquen aturades importants. Recordem-ho, el primer a la zona del Papiol encara talla carril en direcció sud. Hi ha aturades encara ara de més de 10 quilòmetres entre Cerdanyola del Vallès i el Papiol. Això passa a l'autopista AP7, com et deia, en direcció sud. L'altre accident el tenim a Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. Aquí aturades encara ara de 5-6 quilòmetres entre Cerdanyola i Santa Perpètua, en aquest tram de l'AP7, com et deia, en aquest cas, en sentit nord, en sentit Girona. També encara ara es veu afectada la B30 lateral de l'autopista AP7, amb retencions de més de 6 quilòmetres des de Cerdanyola fins a Sant Cugat del Vallès en direcció sud. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Els governs català i espanyol treuen ferro a la decisió de Junts de trencar relacions amb l'executiu de Pedro Sánchez i mantenen la mà estesa per seguir arribant a pactes.
De fet, confien que Junts seguirà votant a favor de qüestions importants per a Catalunya i no veuen perillar la legislatura. En canvi, des del Partit Popular donen a Pedro Sánchez per amortitzat i reclamen eleccions anticipades.
La ministra portaveu del govern espanyol assegura que seguiran negociant amb totes les formacions polítiques per aconseguir els suports necessaris per aprovar les lleis com han fet fins ara en un Parlament tan fragmentat.
Una Pilar Alegria que ha tret importància a la decisió de Junts i que assegura que els acords que depenien del govern espanyol s'han complert.
La posición del gobierno es la mano tendida. Los distintos acuerdos que desde el gobierno se alcanzó, en este caso, con esta fuerza política como es Junts, los que han dependido única y exclusivamente de este gobierno, se han cumplido. Y desde luego, los que no dependen única y exclusivamente de este gobierno, también se está trabajando para que salgan adelante.
Des de Catalunya, la portaveu del govern de Salvador Illa, Sílvia Paneque, no preveu que cap afectació negativa per a l'executiu i confia que Junts voti a favor del Congrés dels Diputats en qüestions positives per a Catalunya, com en el finançament singular.
Estem convençuts que en allò que sigui positiu i beneficiós per Catalunya, doncs esperem que hi hagi aquesta reflexió sobre el contingut de les propostes, més enllà d'altres qüestions, i que sempre que sigui en benefici de Catalunya puguem obtenir el suport d'aquelles forces, no?, que diuen defensar precisament els interessos dels catalans i catalanes.
I com dèiem abans, mentrestant, des del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo assegura que Sánchez ja és molt més passat que futur.
En declaracions als passadissos del Congrés dels Diputats, el líder popular creu que en aquests moments el president socialista no només és el principal problema dels espanyols, sinó que ho és d'Espanya.
Todo parece indicar que el señor Sánchez ya tiene mucho más pasado que futuro. El señor Sánchez ya es el principal problema político que tienen los españoles, y yo diría más, es el principal problema que tiene España. Con un presidente sin presupuestos, sin capacidad legislativa y sin mayoría parlamentaria, no se puede seguir. No seguiría en ningún país del mundo un primer ministro.
Però pel que fa al trencament de relacions entre Junts i PSOE, des del Partit Popular el veuen com un gest simbòlic, buit i que no farà que canviï res.
Joan Milian, senador autonòmic dels Populars per Catalunya, ha defensat des de la xarxa que l'única solució real és l'avançament electoral.
Es tracta d'un trencament simbòlic, no hi ha un trencament de debò, el que hi ha és processisme, el que hem vist en els darrers anys a Catalunya, especialment en el cas de Junts, és gesticulació buida, és fer veure que fan alguna cosa, que amenacen, però res més. Però el que cal, creiem, des del Partit Popular ara, és que es convoquin eleccions de manera immediata.
Un trencament que només es farà efectiu si l'aprova la militància de Junts. La pregunta que ha de respondre és: estàs d'acord amb la proposta de la Direcció Nacional de donar per finalitzat l'acord d'investidura amb el PSOE? I s'ha de respondre amb un sí o un no.
La consulta és telemàtica, es podrà votar des de demà a les 10 del matí fins dijous a les 6 de la tarda i els resultats se sabran aquell mateix dia. El Consell Nacional Urgent i Extraordinari de Junts s'ha reunit aquesta tarda per formalitzar-ho.
Notícies en xarxa.
Titular també destacat de la jornada, el Consell de Ministres ha aprovat la reforma més important dels processos penals feta fins ara a Espanya. L'actual norma té 143 anys, és del 1882.
La novetat del text és que la instrucció dels judicis passarà a ser responsabilitat dels fiscals en lloc dels jutges, com passa ara. A més, preveu expulsar els partits polítics de les acusacions populars.
Jordi Casino.
Amb aquest canvi normatiu, l'executiu de coalició de Pedro Sánchez busca homologar l'Estat amb el gruix de països europeus i posa l'èmfasi dels processos judicials en les víctimes, a les que vol protegir més, i no en els acusats. La nova llei orgànica d'enjudiciament criminal vol evitar també, entre d'altres coses, que formacions d'ultradreta utilitzin el seu poder i els seus diners per denunciar persones progressistes només pel fet de ser-ho, com ha assegurat el ministre de Justícia, un Félix Bolaños, que creu que el text dona resposta a una anomalia històrica.
De esa España de hace casi siglo y medio, obviamente existían otros conflictos, otros procedimientos, otra delincuencia que nada tiene que ver con la delincuencia que tenemos hoy en el siglo XXI. Homologamos de esta manera nuestro proceso penal a todas las democracias de nuestro entorno europeo y a todas las democracias occidentales, donde en todo el mundo, en todas las democracias occidentales, quien investiga es el Ministerio Fiscal y los jueces juzgan y ejecutan lo juzgado.
La nova llei, coneguda com a LECRIM, que entraria en vigor el gener de 2028 si supera la tramitació parlamentària, preveu també la reforma de l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal per ampliar 5 anys el mandat del Fiscal General de l'Estat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els estudiants han sortit avui al carrer a les quatre capitals de demarcació en una jornada de vaga en contra del bullying per visibilitzar el problema i per reclamar que s'activin els protocols a les aules.
El detonant de la protesta ha estat el suïcidi d'una jove sevillana víctima d'assetjament. A Barcelona, 1.500 alumnes han sortit al carrer.
Esther Minguell.
Amb els crits de no són suïcidis, són assassinats o fora el bullying de les aules, més d'un miler d'estudiants han recorregut el centre de Barcelona fins a la plaça Sant Jaume. Els alumnes d'ESO i batxillerat reclamen acabar amb els discursos d'odi contra els vulnerables i demanen al govern més psicòlegs i educadors socials a les escoles. Escoltem Eider Bustos, portaveu del sindicat d'estudiants.
Perquè això es podria haver evitat si hi hagués més recursos, més psicòlegs, més educadores socials als instituts i a tots els centres d'estudi. És una lacra del sistema.
A la protesta hi havia alumnes que han patit assetjament, alguns acompanyats dels seus pares, i ha participat també l'associació Trencats, formada per familiars de la Kira, una jove catalana que va patir bullying i es va treure la vida fa 4 anys. Maria José López és la seva mare.
Denunciar aquesta vulneració dels drets dels menors en algunes escoles, on el seu patiment es mira cap a un altre costat, els nostres fills i filles estan traient la vida, uns altres estan arrossegant un patiment per tota la vida i això s'ha d'aturar.
Des de l'entitat denuncien que els protocols els antibullying s'activen massa tard i que cal protegir els alumnes perquè no vagin amb por a l'escola.
I encara en l'àmbit social, el jutjat dona de marge fins dimecres als ocupants de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell per abandonar l'espai.
El desallotjament s'ha ordenat després que l'Ajuntament advertís que el complex, propietat de l'Estat, no era segur perquè hi ha risc d'esfondrament, mentre les famílies amb menors ja han estat reallotjats en una pensió per la seva condició de vulnerabilitat. La resta estudien què fer i asseguren que no tenen on anar.
En salut, l'Hospital Clínic Referència Internacional d'en Càncer de Fetge des de fa 26 anys ha actualitzat els protocols per abordar i tractar aquesta malaltia que té un alt índex de mortalitat.
Incorpora novetats com la hipnoteràpia, la radioteràpia radical i un nou enfocament dels casos que permet al pacient elegir el tractament conjuntament amb l'equip sanitari.
Maite Polo.
En molts casos de càncer de fetge no hi ha una opció clara per abordar la malaltia. És el tercer càncer que causa més mortalitat. Per això el clínic ha ordenat les teràpies segons el nivell d'evidència científica. Ho ha escrit a les guies que segueixen els oncòlegs d'arreu del món. Recomanen un nou enfocament dels casos que va més enllà de l'estat clínic del pacient. Té en compte el seu estat personal, social i emocional. Ho ha explicat la coordinadora de les guies, Maria Reig, cap de la unitat d'oncologia hepàtica del clínic i d'IVAPS.
Són dilemes clínicos. No tenen una solució binària. Por eso tenemos que tener en cuenta la incerteza, el punto subjetivo y las emociones que hay en la toma de decisiones. Y la propuesta es definir las prioridades del paciente, definir el objetivo del tratamiento y a partir de ahí ir a buscar la mejor evidencia científica que se contextualice en ese caso particular. Y por eso la voz del paciente y del equipo es fundamental para poder entenderse.
El càncer de fetge està entre els 5 més freqüents en homes i entre els 9 més habituals en dones.
En territori, la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha enviat un nou pla de vacunació a la Unió Europea per poder ampliar el radi. S'espera que la resposta a aquest pla arribi en hores. Ho ha anunciat aquesta tarda el conseller del RAM, Òscar Ordeig, que ha volgut un missatge de calma i confiança. Marc Dalmau.
El conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, assegura que és una prioritat absoluta del govern català contenir els brots de dermatosi nodular contagiosa i ha explicat el nou pla de vacunació que inclou diverses zones de Catalunya.
Vacunarem, a part de les zones de Girona, Catalunya Central, el Pirineu i una bona part de Lleida. Per tant, serà una zona àmplia, amb un ordre, amb un criteri de vacunació, seguint els criteris científics.
Ordeig ha insistit en que ara mateix hi ha seguretat alimentària i que aquesta malaltia no passa als humans i ha volgut llançar un missatge de calma al sector.
I especialment a aquelles persones a les explotacions que s'ha fet el buidat sanitari, missatge de estem i estarem al seu costat, econòmicament, tècnicament, emocionalment, i farem el que faci falta per garantir la continuïtat d'aquestes explotacions.
Ara mateix hi ha tres focus amb dermatosi nodular contagiosa, una a Castelló d'Empúries, una a Cassà de la Selva i una al sud de França que afecta 18 granges de Catalunya, ja que s'aixeca el confinament a un radi de 50 quilòmetres.
També avui el govern ha aprovat un decret de renovables que compta amb el suport d'Esquerra i els comuns que pretén potenciar les energies verdes i l'amagatzematge. Mont Carvajal.
El govern ha acceptat aportacions de republicans i comuns per refer el decret de renovables. Les principals novetats són que hi haurà més participació ciutadana prèvia per informar-se dels projectes i debatre'ls. Això es farà mitjançant taules de diàleg social a cada vegueria. Hi haurà un registre de comunitats energètiques, és a dir, dels grups de persones que s'uneixen per generar la seva energia i gestionar-la. Es procurarà que les instal·lacions tinguin menys impacte ambiental i s'evitarà que es construeixin en sòl de regadiu, com reclamaven els pagesos. Ho ha explicat la consellera i portaveu Silvia Paneque.
Redueix també l'impacte ambiental i paisatgístic de les instal·lacions, limitant-ne la ubicació en sòls de regadiu. Aquesta va ser una qüestió en el seu moment que havia despertat algunes reserves per part del sector primari i també de les comunitats de regants.
Per primera vegada regularà la instal·lació de bateries perquè redueixin el risc d'apagades. A partir d'ara, els parcs de renovables que ja funcionen no hauran de fer un procediment nou per incorporar.
L'AMB ha aprovat aquest dimarts les ordenances fiscals pel 2026 i entre aquestes puja un 3% la taxa metropolitana de residus.
La recaptació prevista per aquesta taxa és de 171,5 milions d'euros, un augment respecte a l'exercici anterior. Pel que fa al tribut metropolità, la recaptació prevista és de 93,78 milions d'euros. El 2026 no s'aplicaran bonificacions ni excepcions a la quota resultant, d'acord amb allò que estableixen les sentències al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Encara en territori, el Ministeri de Transició Ecològica adquireix l'edifici del Club de Mar de Sitges una setmana després de desnonar l'entitat. Avui, sense que el club en tingués constància, membres de la demarcació de costes han irromput a l'edifici amb el suport dels Mossos d'Esquadra. Canal Blau, Carles Monasterio.
Ho ha fet sense previ avís i sense haver recollit les claus el passat dijous 23 d'octubre, tal com marcava l'acte judicial que va emetre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Així, avui ha hagut de forçar l'entrada al Club de Mar fent saltar totes les alarmes de les instal·lacions que l'entitat encara tenia actives per evitar possibles ocupacions com les que es van produir el passat divendres, menys de 24 hores després d'haver hagut d'abandonar suposadament les instal·lacions. Aquest matí, la comitiva de la demarcació de costes ha canviat tots els panys i ha posat cadenats a alguns dels accessos, així com ha situat diversos cartells a les entrades fent saber que fan complir la resolució judicial i que el Ministeri recupera aquest espai. Des del Club de Mar han lamentat les formes amb les quals el Miteco ha accedit a les instal·lacions forçant l'accés i fent saltar totes les alarmes. També han assegurat que el dispositiu de seguretat ha estat desmesurat i consideren que és una mostra més de la manca d'elegància institucional del Ministeri, que ja no es va presentar el dia que establia la sentència per recollir i les claus.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys de Ràdio 010, Ona la Torre i Altafulla Ràdio.
Al Moianès, un projecte solidari de diverses escoles i entitats permetrà enviar centenars d'ordinadors de segona mà a escoles de Senegal. Tot plegat neix arran d'un projecte iniciat a l'escola Sesmon de Santa Maria d'Oló, lloc on avui s'ha firmat un conveni per fer arribar els ordinadors a quatre escoles del Senegal. Els ordinadors de segona mà han estat cedits per l'entitat Moianès Sostenible i reparats per alumnes de l'escola de l'Estany.
La Fundació Espigoladors organitza per aquest dimecres una campanya per collir olives en terrenys municipals de Torredembarra. L'entitat busca voluntaris per col·laborar en la collita, que començarà a 9:45 del matí. Les oliveres són uns fruits molt ornamentals i habituals en espais públics. En molts municipis, però, els seus fruits no es cullen i s'acaben convertint en un residu. Espigoladors treballa per evitar aquesta situació i al mateix temps combatre el malbaratament alimentari. Pere Campinyet és tècnic de la Fundació.
Recuperar aquests fruits que fins ara no estaven tractats com a residus, no?, i que ara li donem una segona vida per convertir-los en aliments de primera necessitat.
L'oli que se n'obtingui es destinarà a Càritas.
A Altafulla, abans del pont de la Puríssima, la platja rebrà uns 7.000 metres cúbics de sorra procedent de Torredembarra, segons l'acord assolit entre Costes de l'Estat, Ports de la Generalitat, la Direcció del Litoral i els ajuntaments implicats. La mesura respon al conveni que obliga el Port de la Torre a regenerar les platges situades al sud del seu àmbit abans del 9 de desembre, que és la data límit de la pròrroga actual. La alcaldessa Alba Muntades ha explicat que a l'abril es preveu una nova aportació similar per preparar la temporada turística i que tant la Generalitat com l'Estat s'han compromès a vetllar pel compliment del conveni.
En cultura, el govern de l'Aragó acusa el Museu Nacional d'Art d'haver actuat amb deixadesa i manca de diligència en la cura de les pintures murals de Sixena.
Els resultats preliminars dels informes fets per tècnics aragonesos assenyalen falta de manteniment i afectacions directes per humitats en alguns fragments. El director general de Cultura d'Aragó, Pedro Ollochi, ha assegurat que si les pintures fossin patrimoni català, se les haurien estimat més des de Catalunya.
Estoy convencido de que si este patrimonio hubiera sido de Cataluña, hubiera sido más querido. Es normal entender esto. Por eso urge que el conjunto mural de Sigena vuelva a casa, de donde nunca debió de salir, donde además será no solo valorado, sino también querido por los aragoneses.
El Museu Nacional d'Art de Catalunya ha negat l'existència d'humitats a la sala de les pintures murals i veu estrany que Aragó en qüestioni ara la conservació. El museu esgrimeix que no es donen les raons d'urgència al·legades per l'Aragó per al trasllat.
I Lady Gaga torna aquest vespre a Barcelona després de 7 anys del seu últim concert en una cita triple que congrega públic d'arreu del món, ja que la capital catalana és l'única ciutat espanyola per on passa la seva nova gira, The Mayhem Ball.
Avui, demà i dijous, Lady Gaga desplegarà el seu nou espectacle al Palau Sant Jordi. Les poques dates a Espanya han desfermat la bogeria dels fans que han exhaurit les entrades per a tots tres concerts. De fet, prop d'un centenar de seguidors acampen des de fa una setmana a les portes del Palau Sant Jordi per aconseguir ser a prop de la seva ídol.
En qualsevol cas, anem a veure, doncs, com és l'ambient. A pocs minuts de l'inici del concert, a Esplugues Televisió. Andrea Martínez, bona tarda.
Molt bona tarda. És moltíssima la gent que està esperant que arribi el moment per poder gaudir del primer dels tres concerts de la Lady Gaga aquí al Palau Sant Jordi, després de 7 anys sense aterrar la capital catalana. És per això que l'excitació entre el públic és màxima. Així ens ho han fet saber alguns dels assistents.
Lady Gaga, les seves lletres, la seva manera de ser, la seva posta en escena, fa moltíssimes coses per la gent que necessitem liberar-nos avui dia i ser nosaltres mateixos en tots els sentits.
Possiblemente el mayor concierto de mi vida, el más esperado y el que más ilusión me hace. Pues Lady Gaga me lleva acompañando desde pequeño, desde que empezó en 2008, y el poder tener la suerte de verla por segunda vez y escuchar todas las canciones que escucho cada día por Spotify y todo esto, el poder escucharlas en directo es... No se puede expresar con palabras.
Amb aquesta gira, la reina del pop dance presenta el seu últim àlbum, Mayhem, amb què donarà la volta arreu d'Europa. Però aquí encara queden 2 dies més de concert, dimecres i divendres, això sí, amb entrades exaurides.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. L'Espanyol celebra des de les 7 el 125è aniversari de la fundació del club en un moment de canvi institucional i amb el primer equip masculí situat en una il·lusionant cinquena plaça a primera. El club celebra amb una gala aquesta efemèride al Paranimf de la UB, justament en el mateix lloc on es va fundar el club. El Club Blanquiblau ho ha celebrat a les xarxes socials amb una representació d'esportistes de l'entitat.
Vamos a por más.
125 years of passion and pride.
Feliz aniversari, pericos y periques.
Endavant, espanyol.
Felicidades, espanyol.
Felicitats, pericos y periques.
Feliz aniversari, espanyol.
Pel que fa a les competicions futbolístiques, avui arrenca la Copa del Rei amb la primera eliminatòria en què prendran part 9 conjunts catalans. El primer entrant a escena és el Girona, que des de les 7 visita el Constància a Inca, Mallorca, i ho fa, de moment arribant al descans amb victòria 0-1 amb gol d'Estuani. A la Lliga de les Nacions Femenina, la selecció espanyola s'enfronta al combinat de Suècia a partir de, des de les 7, per tant també al descans l'enfrontament en la tornada de les semifinals amb un clar 0-4 del partit d'anada. Com dèiem, al descans, empat a 0 entre Suècia i Espanya. A les 9:10 arrencarà el França-Alemanya, la segona semifinal amb un gol de les germàniques d'avantatge. La final, també a doble partit, es disputarà entre el 28 de novembre i el 2 de desembre. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça té cita al Palau a partir de 8:45 en la setena jornada de la competició. Els blaugranes reben l'Empoli Armani-Milan amb la intenció de sumar el segon triomf seguit i d'apropar-se a la zona de play-off o play-in. El capità blaugrana, Tomas Satoranski, enviava un missatge crític a l'afició del Palau.
Para ganar muchos partidos en el Palau les vamos a necesitar. Yo he vivido muchos partidos que estuvimos bastante mal y gracias a su energía nos levantaron y nos llevaron a la victoria. Espero que esto va a cambiar un poco y que se van a dar cuenta que no es tan fácil de pelear contra cualquier rival.
A l'agenda esportiva d'avui també hi ha futbol sala amb la disputa dels 32ens de final de la Copa del Rei, en què prenen part 3 equips catalans. A partir de les 8, l'Hospitalet Bellesport de segona B s'enfrontarà a l'Eivissa d'una categoria superior. José Ibáñez és l'entrenador de l'Hospitalet Bellesport.
Lo afrontamos como un partido para disfrutar, ¿no? Es un equipo de una categoría superior, un equipo profesional, y nosotros, bueno, pues la Copa es una cosa que nos gusta, pero realmente nuestra importancia se la damos a la Liga, ¿no?
I a 9:45 es viurà el duel català de l'eliminatòria entre el Club Natació Sabadell i el Sala 5 Martorell. Juanfran Herbas és jugador del Club Natació Sabadell, futbol sala i ex del Martorell.
Quan ets de l'equip de categoria inferior, doncs tens gana de jugar, de gaudir contra aquesta categoria superior, de disfrutar. Segur que serà un partit molt especial i també amb molta confiança de que si fem les coses com les estem fent les últimes setmanes i com sabem que les podem fer, doncs tindrem les nostres opcions per poder passar la ronda.
I aquest migdia el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Esports, Berni Álvarez, presenten o han presentat el pla de xoc per modernitzar i condicionar les instal·lacions esportives de Catalunya durant el procés 2025-2029. L'objectiu és garantir la qualitat, la seguretat, l'accessibilitat, l'eficiència i la sostenibilitat de les instal·lacions esportives públiques del país, moltes de les quals estan envellides i presenten deficiències importants.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Ay, vida en todas partes. Vida en tu sonrisa cuando no te rindes y sigues adelante. Píntate en la frente sueños de gigante. Voy a mover los pies hasta que el mundo baile. Multiplicar por mil todo lo bueno que pasé. Mamá, te prometí no ser nunca un cobarde. Valiente y acorde.
contra corriente, he llegado hasta aquí. Ay, si meto la vergüenza en un frasquito, sigo siendo un niño. Su miedo te enseña, lo sientes, regala el cepillo. Tropezar no es un delito, ni sentirse pequeñito. Ahí se aprende de uno mismo. Voy a mover los pies hasta que el mundo baile. Multiplicar por mil todo lo bueno que pasé. Mamá, te prometí no ser nunca un cobarde. Y soy el esclavo de la libertad.
La xarxa de comunicació de col·legi.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.